La Nota, espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Doncs aquesta fanfara indica que estem disposats a donar la nota i ho fem, com sempre, en companyia de Lluís Cabal. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja no sé si dir-te que ja ha plogut, perquè ja hem passat uns dies des de l'última trobada i ens vam quedar amb les explicacions del per què d'aquesta...
Sí, estàvem...
Ens hem quedat en Monteverdi.
Sí, ens hem quedat en Monteverdi. Avui tirarem més endavant, però... Ens hem quedat aquí amb tota la camarada fiorentina, amb tota aquesta sèrie de gent que la seva inquietud era culturitzar la societat, perquè pensaven que era la manera de fer un món millor, no? Cosa que jo comparteixo, i sobretot com més música millor. Llavors, bé, per matar el tema, no? Havíem dit que això era l'obertura de l'Orfeo i que l'havíem triat perquè era una fanfara, però alhora, com que era considerada la primera òpera, doncs, bueno, quan vam parlar d'aquest nou projecte, semblava dient, no? Ja que una fanfara, d'alguna manera, també és una sintonia, ja pròpiament, les sintonies actuals no deixen de ser una fanfara, això ho vam dir el primer dia. Per tant, doncs mira, no? Vam dir que semblava que era una bona idea posar aquesta música, i això ens dona peu, és una mica una sintonia que obre portes, no? Que projecta cap endavant. Llavors, bé, havíem dit que aquesta obra era molt important, l'Orfeo de Monteverdi, perquè es considera la primera òpera, i es considera la primera òpera, no vol dir que abans no es fessin espectacles d'aquest tipus, però sí que marca una estructura que després s'anirà repetint. I, guiat i seguint una mica aquestes directrius de la Camerata Fiorentina, que pensaven que la música s'havia de despullar de tot artifici per retornar aquells orígens de la tragèdia grega, els cànons clàssics, que alhora eren els que li donaven la puresa del missatge, no? Doncs aquí Monteverdi, doncs bé, quan va musicar l'Orfeo, doncs va seguir aquests paràmetres. Quina és la importància, per què diem que és tan important aquesta obra? Doncs perquè aquesta estructura que dona ja, a partir d'aquest moment es posarà de moda, per dir-ho d'una manera, entre cometes, i l'aniran seguint tots els compositors que facin drames musicals. I aquí és l'aportació important, que és que des del principi aquesta obra té una continuïtat argumental. És a dir, hi ha una història que s'explica. I en els moments en què aquesta història s'està explicant, passen coses, l'acció es belluga, però hi ha una alternança de moments que... aquests moments que serien els recitatius, que diríem, que és quan l'acció s'explica, i amb alternança amb les àries, que són els moments on no passa res, la història s'atura, l'argument s'atura, i el personatge expressa les seves emocions sobre allò que ha passat, o allò que li han dit que passarà, o aquella acció que s'ha explicat. I és apassionant, no?, perquè encara és així. I les òperes, totes les òperes que han vingut al darrere, és així, és a dir, aquestes àries que tant ens emocionen quan les sentim, en realitat argumentalment no aporten res de nou a la història que s'està explicant en aquella òpera, sinó que aporten emocionalment.
Abans d'iniciar la secció parlàvem, no?, sobre això, sobre aquesta estructura. Jo et deia, primer, bueno, els que som neòfits en aquesta matèria, primer ens hem d'acostumar això, a escoltar què és el recitatiu, què és l'ària, i tu em preguntaves què és el que t'emociona si escoltes una òpera. Dic, a veure, d'entrada has de saber de què va la història.
Sí, sí,
no?
sí, però fins i tot si no saps de què va la història, tu quan sents una ària que té una forta càrrega emocional, no et deixa indiferent.
No.
Potser no pots saber si està dient si és de dia o és de nit. O si
es lamenta o si està celebrant.
No, però sí que d'alguna manera aquella emoció...
Transmet.
Això transcendeix, segur, segur. I aquí està la grandesa de la música, no? Que fins i tot sense paraules o amb un idioma que tu no entens et pot emocionar. La història no. El recitatiu, quan s'explica la història, aquí hi ha una mica i has de saber de què va. Perquè si no, és quan et pots perdre. Però aquests moments on es comenta l'emoció d'això, jo penso que no té paraules. Mira, ja veuràs, si vols, jo penso que el millor que podem fer és il·lustrar-ho amb una música. No?
Perfecte.
Fa 15 dies, quan vam parlar de l'Orfeo, Jo us volia portar una música, però malauradament no la vaig trobar, però ara sí que la tinc, o sigui que la sentirem ara. És un moment, és el lament d'Orfeo. Aquí Orfeo s'està lamentant de que Eurídice s'ha mort, la seva dona és morta, i sembla ser que està als inferns. Llavors, ell diu, aquí seria el recitatiu, està explicant la història, diu, tu ets la tu ets morta, vida meva, i jo respiro, com pot ser que jo respiri si tu ets morta? M'has deixat per no tornar mai més, i jo segueixo aquí, a la terra. Què està passant, no? Si els meus versos tenen algun poder, no dubtaré a baixar els abismes més profuns i després d'estovar el cor del rei de les tenebres, t'emportaré amb mi a veure de nou les estrelles, la tornarà a la terra. I diu, i si un cruel destí m'ho nega, em quedaré amb tu, oh companya meva, en companyia de la mort. Adeu terra, adeu cel i adeu sol. I llavors el cor, que és la part emocional, és quan comenten l'acció. I diuen, oh funesta sort, oh destí bàrbar i cruel, ai estels carents de pietat, ai cel inexorable.
Partita per mai più non tornare, io rimango, no, no, che se i versi alcuna cosa fanno, n'andrò sicura più profondi abissi. Rivedere le stelle, e se ciò negherà mio impio destino, rimarrò teco in compagnia.
Bé, doncs ja hem vist amb aquest exemple, hem il·lustrat les dues parts, no?
Sí, sí, és un exemple musicalment antic, però jo alhora el trobo realment molt, molt, molt profund, no? Perquè és molt senzill, d'escriptura molt senzilla, però és la demostració empírica de que les coses no cal que siguin complicades per ser boniques, no?
Realment, amb quatre notes. Tu ara comentaves això, no?
Sí, sí, amb quatre notes.
És que no té res,
està nou. Amb una línia melòdica molt, molt senzilla i un acompanyament només de suport, no? Quasi és com un coixí de plumes, no? Aquest acompanyament aconsegueix realment que tu estigues entenent que aquest home està fotut, perquè té la dona als inferns i l'ha d'anar a buscar. I el cor es lamenta d'aquesta tristesa, d'aquesta mala sort que té l'Orfeo, no?
D'aquesta pèrdua, sí, sí.
Bé, ara farem un salt en el temps, escoltarem un fragment de l'Enosi di Figaro. que aquí aquest en parlàvem l'altre dia, és l'excepció que confirma la regla. Normalment hi ha un recitatiu que explica una acció i després hi ha una àrea que comenta aquesta acció. Aquí és al revés, això és el començament del quart acte de les Noces de Fígaro, i la Barberina, que és una criada, es lamenta de que ha perdut una agulla de que li ha donat el comte perquè li faci arribar a la Susana. Tot és un artilugi perquè és molt divertit. A les Noces de Fígaro un dia dedicarem un programa perquè realment és una obra brillantíssima. Ja l'obra de Beaumarchais en el seu moment ja va ser tota una revolució, no? Però el comte li ha donat una agulla que l'ha perdut i es lamenta de la seva mala sort. Llavors apareix el Fígaro i la veu trista i diu, què et passa? I ella li explica el que ha passat.
Barberina, cos'hai?
L'ho perduta, cugino.
Cosa?
Cosa? La spilla che a me diede il padrone per recare a Susanna.
A Susanna la spilla? E così tenerella il mestiero, già sai, di far tutto sì ben quel che tu fai.
Cos'è poi mico in collera?
Non vedi che ho scherzo? Osserva!
Bé, com dèiem, aquest és l'exemple, l'excepció que confirma la regla, no? Tenim el recitatiu després d'això. Podríem buscar molts exemples, perquè d'òpera hi ha milions d'àries, no? Però jo, per il·lustrar una miqueta tot això, ara sentirem una altra. Per cert, això que hem sentit ara està en menor, en mode menor. Un altre dia explicarem què vol dir això. Però perquè
això que escoltaven de la Noces de Fígaro?
El que hem escoltat a la Noces de Fígaro, això està en mode menor. Ja parlarem un dia de què vol dir això, però que la gent comenci a habituar-se a aquest llenguatge, perquè després del dia que ho expliquem ja veureu que té una lògica. I ara escoltarem una ària molt curiosa que mira, ja veuràs, sentirem el primer tros, que és molt curtet. Bé, no sé si la gent està en francès, no sé si la gent s'ha fixat amb el text. El text diu: Ah, j'ai ri de me voir si belle dans ce miroir. Ah, j'ai ri de me voir si belle dans ce miroir. És a dir, ric de veure'm tan bonica en aquest mirall. Sí. No sé si la gent li sona aquesta frase. Això és del Tintín. Això és el que canta sempre la Castafiore. I no és casualitat, és veritat. Això és l'àrea de les joies del Faust de Gounod. Aquí la Margarita cau a la temptació que li posa el diable. El diable li posa un joier, perquè ella és una noia molt virtuosa, però diu, el diable diu, tothom té un preu. Li posa un joier i ella, quan s'ho troba, dubta. Però al final acaba cedint i agafa les joies. Aquí sentirem tota la part inicial, que és la part del recitatiu, que és quan ella diu, oh, hi ha unes joies, m'he trobat això, ostres, aquí, què faig, no sé què. I després és quan ella ja s'ha posat les joies i es veu tan bonica,
tan guapa,
tan coqueta, i se sent una reina. Per cert, això està en mode major. No és en mode menor com l'altre, sinó en mode major. Sentim-ho tot, sisplau.
Música.
Veus, aquí diu, veus, mira, aquí hi ha un cofre. Anem a veure què hi ha, què passa. Sembla que són joies. Diu, ella ara acaba de dir, carai, ha obert això, diu, quantes joies, diu, mai havia vist una cosa semblant. I diu, si jo gosés posar-me-les, què passaria? I ara ella ha vist que hi ha un mirall al fons de la caixa i diu, ah, un mirall, per què no puc ser coqueta? I ara ve quan canta ella, es posa les joies i se sent tot una reina. Bé, de fet, a les àries, el text que es diu és molt curt. Ella va repetint tota l'estona que guapa que em veig en aquest mirall, provarem les joies, ella em trobarà guapa, em provo les joies, o acabem la metamorfosi. És molt poquet perquè, en realitat, s'està comentant aquesta emoció, aquesta alegria.
S'està esplaiant i està feliç com un xínxol.
Thank you.
Bé, després d'aquesta interpretació és quan ve la gent ja aixecant-se de la cadira.
No ho hem dit, deixa'm que ho digui, la que canta és la gran, la inigualable, la, jo em declaro fan incondicional, Mirella Freni. És una dona, que una cantant que jo, a més, vaig tenir el goig, he tingut el goig de tocar amb ella algunes vegades, i realment, a part d'una extraordinària cantant, és una extraordinària persona, i és tot una el que es diu, una dama. No puc dir més.
Molt bé, l'has deixat perfecta, eh?
És que és el que hi ha. I bé, ara sentirem una altra, molt, ja per acabar, molt d'un caire molt diferent, que és un fragment de la Traviata. Ja us anuncio que està en mode menor. Abans hem parlat del major, el menor, ara és el menor.
Jo estic, això, perdó,
ho
estic molt perduda.
Ho explicarem un dia, ho explicarem. Jo només ho dic perquè la gent ho vagi sentint, però ho explicarem perquè és molt interessant i la gent ho ha de saber. Però ara no ens podrem, això dedicarem un programa a això. És l'àrea del quart acte de la Diu el passat, o ella llegeix una carta. Mira, fem una cosa, us ho explico sobre la música i així ho anirem sentint. Bé, ella ara està llegint la carta que l'ha enviat el pare del seu estimat. Diu, veu mantenir la promesa, el duel va tenir lloc, el baró està ferit, però millora. Han tingut un duel d'honor, perquè li han faltat l'honor amb ella, no? L'Alfredo, que és el seu estimat, està a l'estranger, i el sacrifici que ha fet vostè, jo ja li he explicat. I ell, de seguida que pugui, tornarà al seu costat per demanar-vos perdó. Es tracta de vostè, eh? Perquè és... Home. És Alexandre Dumas, és en francès, l'original és en francès, i està tant de vostè. Diu, cureu-vos perquè mereixeu un futur millor. Ella està molt malalta de tuberculosis i el pare d'ell li diu això, cureu-vos. Ell llegeix això, i els diu... Ja és tard. Perquè jo vaig esperant, però no arriben mai.
Està esperant.
I aquesta angoixa, tararà, això és l'angoixa. Es veu en un mirall i diu, oh, com he canviat.
Té malària.
Té tuberculosis. El doctor em diu que tingui esperances a la cura. Però amb aquesta mala cara que faig, em sembla que no. Qualsevol esperança pot desaparèixer.
Però dic, ara té malària.
No, això és el recitatiu.
Això és recitatiu encara?
Sí, perquè ella ha llegit la carta i està explicant això, que està malalta i que li diu que està esperant i que està malalta.
Deixa'm que endivini a veure si arriba.
Ara és quan ve l'àrea. Ara és quan ella veu que no hi ha res a fer, que porta molt temps esperant, que cada vegada està més malalta, que el metge li diu que sí, però ella veu que no. I ara ella és quan, d'alguna manera, es despedeix del món, no? Adéu als temps passats.
No, si ja comença dient adéu, aquí us quedeu.
Adéu és una de les paraules més utilitzades en l'òpera, no? Adéu al passat. Els feliços, les roses que ja han empalidit, aquest món idíl·lic que ella havia viscut, perquè ella... És una dona que havia viscut molt bé i...
Una altra dama.
Sí, bueno, una dama diferent, sí. Però bueno, una altra dama, sí. Ja. Em segueix faltant l'amor de l'Alfredo, que és el consol de la meva ànima cansada. Diu, compadeixa't, senyor, d'aquesta... Ara ho dirà, diu. És l'únic moment que a la Traviata surt la paraula Traviata. Ara ho dirà. Compadeixa't, senyor, de la extraviada. Ara. Thank you. ho hem dit, però la que canta és la inigualable Maria Callas. I jo crec que amb aquesta música potser és amb el que podríem acabar el programa, no?
Adiós.
Sí, adiós. És una manera una mica trista, potser, però carregada d'esperança, penso jo, no? O sigui que,
en qualsevol cas,
ens veiem d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies més.
D'aquí 15 dies més, sí.
Més. I a veure si anem avançant.
Anem avançant.
No? En aquesta cultureta de la música que els que no hi estem gaire posats ens hem d'anar introduint. I esperem
poquet
fer-ho.
Poquet, anirem fent.
Esperem fer-ho en aquest espai. Donant la nota, com sempre. Gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.